Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez, fins a les 8 del vespre, moment en què arribarà Àngel Expósito i tota l'actualitat de la Linterna. Sabíeu que Espanya és el segon país de la Unió Europea que més falsificacions compra, només per darrere de Bulgària? L'impacte econòmic anual de la falsificació s'estima en 5.753 milions d'euros i 44.700 llocs de treball directes que estan destruïts. Aquesta és, òbviament, una activitat il·legal, evidentment, però què ha canviat aquesta acusació de les falsificacions entre els més joves? Doncs té molt a veure les xarxes socials. Per una generació que construeix la seva identitat a través de les xarxes, trobar una rèplica barata a internet i explicar-ho públicament ja no és un motiu d'ocultació, sinó d'orgull. La gràcia no és enganyar ningú, és demostrar que ha sabut accedir al mateix símbol de luxe per un preu molt reduït. És un dels temes que estem tractant al llarg de la programació de la cadena COPE i avui també ens farem ressò aquí al programa de la Linterna. Aquests i d'altres històries, avui... Aquí ara comença la Linterna de COPE.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I atenció perquè hem de parar moltíssima atenció al que passarà aquesta nit de dijous. De dijous a divendres, perquè l'episodi de pluja no cedirà ni desapareixerà, però sí que transitoriament podria afluixar lleugerament, excepte al nord-est de l'entorn metropolità de Barcelona, comarques de Girona i el Pirineu i el Prepirineu Orientals. La cota de neu se situarà entorn als 2.000 metres i el gruix que es podria acumular als cims més elevats del Pirineu Occidental, a l'Alt Ripollès, podria ser molt destacable, de més de 80 o 90 centímetres de neu nova. Així doncs, aquest divendres tornarà a ser una jornada passada per aigua, sobretot al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona i també a bona part de Girona. Anem a les carreteres. Ja sabeu que hem d'extremar molt més la precaució si cal i sobretot si plou i fa vent, com el que ha fet al llarg del dia d'avui. Anem a saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Ens ho expliquen des del Servei Català del Trànsit i ho fa la Mireia Camats. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar que l'autopista AP7 hi ha 11 quilòmetres de retenció del Papiol a la Cerdanyola del Vallès en sentit Girona per un camió volcat i un carril obert en sentit nord. El Voral es recomana com a ruta alternativa la 2, la B40 i la C58. La B30 va molt carregada entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C58 a l'autopista del Vallès i a l'antitud de Sant Quirze Badia en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C32. A la B23 hi ha cua de Sant Just d'Esvern fins a arribar a l'avinguda Diagonal de Barcelona. A la 2 aquesta via va carregada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en tots dos sentits. A la C32 hi ha cua de Cornellà a Sant Boi en tots dos sentits. A la C31 hi ha retencions al Prat de Llobregat en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda de Dalt hi ha retencions de Cornellà a Horta en sentit Besòs, intensitat d'Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià a Bon Pastor en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Que no és poc, eh? Moltíssima precaució a les carreteres i ja sabeu que si voleu estar informats a través de la COPE ho podeu fer i també a través de la xarxa social X i Facebook i a través de la plana web COPE Catalunya i Andorra. Bueno, si sou dels pares que teniu fills adolescents i que, òbviament, esteu mantenint els vostres fills perquè li compreu roba, entre d'altres moltes coses, educació, etc., i menjar, també roba. I què passa? Doncs que als nois i noies li agrada la roba de marca. Però, clar, si s'han de comprar uns pantalons que costen 100 euros i ells veuen que per internet s'ha posat de moda, doncs algunes webs on poden comprar aquest pantaló que en lloc de dir-se Manoli es diu Minelli, doncs els joves s'ho compren. Cosa que no està ben feta, ho hem de dir, i que no es poden comprar coses falsificades. Avui en parlarem del tema... De què hem parlat avui al llarg de la programació? I ens ho explica la Mar Puerto.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
COPE Catalunya y Andorra.
El mundo está cambiando.
Las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Ataque masivo de Estados Unidos contra instalaciones militares y estratégicas iraníes. La guerra afecta a un punto crítico del mercado del petróleo global, que es el estrecho de Hormuz. Eso indudablemente encarece el precio del petróleo.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Oye, tú no paras. Aquí se dice culo inquiet en Catalunya, un tal arriba para abajo, y pasión siempre está poniéndole pasión a todo lo que hace.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Mireu, jo quan llegeixo titulars que diuen el que ara us llegiré, la veritat és que em treu de polleguera. Com poden estar passant aquestes coses que passen?
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda. Estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no? Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farc.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi va haver un temps en què comprar una falsificació es feia d'amagat. Era gairebé una confessió en veu baixa, perquè aparentar allò que no eres tenia un punt de vergonya. Però alguna cosa ha canviat, i el canvi té molt a veure amb les xarxes socials. Per una generació que construeix identitat a través de les xarxes, trobar una rèplica barata a internet i explicar-ho públicament ja no és un motiu d'ocultació, sinó d'orgull. La gràcia no és enganyar ningú, és demostrar que has sabut accedir al mateix símbol de luxe per a un preu molt reduït. Avui estem parlant de tot plegat a la programació de la cadena COPE, i recordar, per cert, que Espanya és el segon país de la Unió Europea que més falsificacions compra, només per darrere de Bulgària. Ai, recordar que és una activitat il·legal. Avui ens ho explica la Mar Puerto.
Sí, per a generacions anteriors adquirir un producte de luxe que no era original era una cosa que es feia d'amagat. Però llavors, amb l'arribada de les xarxes socials i per una generació que ha construït la seva identitat a través de la comunicació d'experiències allà, aconseguir la rèplica barata en línia i presumir d'això s'ha acabat convertint en una manera de guanyar reputació. A més, si a tot això li sumem també la popularitat d'aplicacions noves que converteixen el consum gairebé en un joc, l'èxit entre els joves està més que garantit. Ho explica Ana Isabel Jiménez Zarco, que és professora d'Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya.
Sí que la marca fa estatus, i aleshores, clar, a tothom li agrada, i més quan estan en aquestes edats que són gent jove, adolescents, és allò que l'afectació social és molt, molt important. Llavors és, o sóc el que destaco o el que no destaco, però tampoc dono, o sigui, el que no destaco i estic dins del grup, el problema és que afectat no, ningú no diu res, o destaco però en positiu. Ningú vol ser el raro. I moltes vegades el vestir determinades marques, el fer servir determinats productes, doncs indica quina classe social o a quin grup pertanyes, vale?
Però avui en dia no és estrany escoltar els joves comentar amb naturalitat i presumint entre els seus amics els seus desitjos de comprar imitacions o fer ostentació del que ja s'han comprat. Per ells no és una cosa vergonyosa o sinònima de pocs recursos, sinó que més aviat és difós amb orgull el considerar que es tracta d'una compra intel·ligent.
Compro productes que són falsificats, però d'alguna manera, i encara que sigui de forma indirecta, estic ajudant a algunes economies de països en vies de desenvolupament a progressar. És a dir, les petites empreses que creen o que fabriquen aquests productes doncs estan ubicades habitualment en països, diguem-ne, no dic del tercer món, però en països en vies de desenvolupament. En segon lloc, jo crec que el benefici vagi a una marca europea, nord-americana o d'on sigui, doncs que vagi com a mínim a una plataforma xinesa, a una plataforma d'on sigui, on el productor està igual allà o està en altre país. O sigui, d'alguna manera estic ajudant aquest desenvolupament.
I aquí juga un factor clau el contagi social que es produeix, la influència que les consultores de moda i els creadors de contingut despleguen sobre els nostres objectes de desig. És llavors quan comença la cerca i es compren peces semblants a les origines. En Pau és un jove que vesteix amb roba falsificada i no li fa cap vergonya admetre-ho.
Des de que vaig començar a vestir-me al meu gust i tal, sempre m'han agradat les marques, però clar, sento que estic pagant la marca i no estic pagant la qualitat de la roba o simplement una roba que és igual, però amb un distintiu que és aquesta marca, m'està fent pagar uns preus exagerats. Llavors, quan vaig descobrir que podia tenir aquesta roba molt més barata inclús que la roba que tenen al Zara o a l'H&M, doncs per mi va ser un descobriment i a partir d'aquí doncs no he parat.
Molts cops la por és que es noti massa, que és falsificada, però en aquest cas diu s'ha de ser molt expert i t'hi has de fixar molt.
Jo la compro directament des de Xina, que és el mateix lloc on es fa l'altra roba, i la diferència és minúscula, és pràcticament imperceptible, a no ser que siguis una persona experta en el sector. Per tant, qualsevol persona normal en el dia a dia és impossible que aconsegueixi distingir una prenda falsificada que una prenda original.
L'última compra que va fer, explica, van ser 10 quilos de roba i pel preu d'una dessuadora original va poder-se comprar tot això per 170 euros. Res, però, està exempt de risc.
L'única por que tenim fent això és que, clar, això ve amb vaixell des de Xina normalment o amb avió, llavors això passa per un control de duanes i hi ha la possibilitat de que si has declarat malament el paquet, doncs es quedi a duanes i, per tant, hagis de pagar el que ells vulguin perquè te'l puguis emportar.
I en Pau diu que quan algú li pregunta per la seva roba no té cap problema en dir la veritat fins al punt que se sent poderós.
Jo, si alguna vegada m'han dit ai, que guai la sudadera, doncs em surt de dins dir doncs m'ha costat 13 euros. Llavors em sento bé, em sento com poderós d'una sudadera que poder val 150, 160, doncs que la gent et digui ai, que xula, i tu diguis doncs mira, val 180 i jo m'he gastat 13 i no t'has donat ni compte. Et sents com poderós, et sents bé, a mi m'agrada.
En aquests casos, la competència en deslleial i la dubtosa qualitat dels teixits són tan sols dos dels molts desavantatges que ens haurien de portar a replantejar que potser és millor comprar menys, però fer-ho millor.
¿Eres una empresa que genera residuos de envases? En Envalora te bonificamos económicamente por su correcta gestión. Impulsamos la economía circular y premiamos la reutilización y reciclado de los envases industriales y comerciales. En Envalora damos a los residuos de envases el valor que se merecen. Infórmate en envalora.es.
¡Soy mi nuevo Ocasión Plus!
Te compra, te vende.
¡Soy mi nuevo!
14.000 coches.
¡Soy mi nuevo!
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia,
en nuestra web,
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, sé mi nuevo Ocasión Plus.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
La L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, ha posat en marxa un seguit d'ajudes destinades a donar suport a les comunitats de propietaris que decideixin redactar nous estatuts o modificar ja els existents per tal de limitar l'ús turístic de la seva finca. Les subvencions s'emmarquen en el conveni de col·laboració a tres bandes. Avui en parlem amb una d'aquestes bandes, que és la del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. I avui parlem amb la Lourdes Ciuró, que és assessora jurídica de govern d'aquest col·legi. Senyora Ciuró, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Perfectament bé i bona notícia, no?, per a aquelles comunitats de propietaris que vulguin prohibir els pisos turístics als seus estatuts, no?
Sí, efectivament. A veure, això és una qüestió que ja venia regulada en el Codi Civil de Catalunya, no, perquè és d'aplicació a les comunitats de propietaris de Catalunya. Ara bé, és veritat que moltes comunitats no tenen estatuts, o les que els tenen i no contemplen aquesta clàusula suposa una despesa. I aquesta despesa a vegades doncs, fa frenar aquestes modificacions o constitució d'estatuts. Amb aquest acord el que es pretén és afavorir que aquelles comunitats que pateixen les conseqüències d'habitatges d'ús turístic, que malmetin els elements comuns, que donguin mal viure, en definitiva, puguin adoptar aquests acords.
Uh-huh. Vostès, com a administradors de finques i també els professionals jurídics, també, podem dir, contribuiran a formalitzar aquests canvis, oi?
Efectivament, nosaltres, com a administradors de finques i des del col·legi donem suport, facilitem la gestió de fer aquest canvi. Per tant, aquelles comunitats de propietaris que pensin que els hi pot interessar, que parlin amb el seu administrador de finques col·legiat perquè els ajudi amb el tràmit. L'administrador s'encarregarà de formalitzar o bé uns estatuts nous, com dèiem, perquè la finca no en tingués, o bé una modificació dels ja existents.
Uh-huh. Lourdes, per accedir a aquesta subvenció, la comunitat ha de complir, imagino, uns requisits, no?
A veure, és molt senzill. Vull dir, és una comunitat que estigui legalment constituïda, per tant, que tingui un NIF, que tingui l'acord adoptat de que volen modificar aquests estatuts o l'acord de crear-ne uns de nous i, bueno, una clàusula adequada per tal de poder procedir a l'adopció de la, a inscriure aquest acord al registre de la propietat. Uh-huh. Per tant, és relativament senzill, tot i que les subvencions no són mai allò bufar i fer ampolles, però de la mà de l'administrador de finques col·legiat segur que se'n sortiran ràpidament, perquè a més a través del col·legi tenim la facilitat de la gestió documental.
Imagino que també s'ha d'estar obligat que les obligacions fiscals, que la comunitat ha d'estar al corrent de les obligacions tributàries, no?
Exactament, exactament. Sí, sí. Jo quan dic una comunitat doncs, legalment constituïda és això, vull dir que tingui totes les obligacions al corrent, però li vinc a dir que no és un tràmit que requereixi molta paperassa. S'ha volgut especialment posar senzill perquè un dels reptes que tenim és recuperar la confiança de la ciutadania en matèria de subvencions.
Uh-huh. Des del 27 de febrer ja es pot demanar aquesta ajuda. No sé ja si heu començat a tenir comunitats que us han demanat ajut.
La veritat és que sí. Quan es va anunciar l'acord, que encara no hi havien publicades les bases, ja vam tenir una allau de trucades. I ara realment ja comencem a rebre peticions. Val la pena saber que tots els acords adoptats amb anterioritat, aquest primer de març, que és quan entra en vigor, si no s'han tramitat també s'hi poden acollir.
Perfecte. Imagino que sobretot el més important i com a objectiu és que les comunitats de propietaris es dotin de normes de regulació i convivència, no?, per tal de prohibir la instal·lació d'habitatges d'ús turístics en les seves finques, activitats que generen efectes negatius per les comunitats.
Sí, perquè és que ens trobem això, que a vegades la indefensió d'una comunitat que es troba que té les molèsties d'un habitatge d'ús turístic, però potser no té recursos en aquell moment per poder canviar els estatuts. Estem parlant de que són unes subvencions que per estatuts nous són 2.500 euros per comunitat. Vull dir que hi ajuda, és un bon picotasso. Si la comunitat no té cap problema econòmic, no hi ha problema, però si ha hagut d'afrontar, per altra banda, obres de rehabilitació, obres de manteniment, obres d'accessibilitat, no va mai bé fer una despesa extra per estatuts.
Efectivament. Mesures com aquestes, Lourdes, contribueixen, òbviament, a vetllar contra l'exclusió residencial a la ciutat com Barcelona, no? Ja que faciliten que un major nombre de pisos es destinin també al lloguer residencial, que és el que falta.
Efectivament. Aquestes són mesures que ajuden a posar habitatge en circulació, a disposició de les persones, perquè tenim una greu mancança d'habitatge, a diferència, si m'ho permet que li digui, de la normativa que s'està aprovant constantment al Parlament de Catalunya, que el que està causant és l'efecte contrari. És a dir, molta inseguretat jurídica, i si el propietari que ha de posar l'habitatge en circulació per poder ser llogat troba que la llei és dubtosa i no recuperarà el seu habitatge quan li deixin de pagar la renda de lloguer, això és dissuasori, perquè el periple judicial per recuperar la possessió és llarguíssim, sap? Per tant, normes clares, normes que ajudin a posar habitatge en circulació, a disposició de les persones, perquè sigui assequible, i no tanta criminalització del propietari, que és l'autèntic perseguit, si em permet, que és el propietari doncs, que rep les conseqüències negatives d'aquestes lleis que expulsen habitatge del mercat de lloguer.
Efectivament. Fins quan es poden demanar aquests ajuts, senyora Ciuró?
Doncs fins que s'acabin. Són 56.000 euros anuals, durant en principi 4 anys. Per tant, com diuen, no, primer que arriba el que s'emporta el tema. Ah. Per tant, no és una com li diria, és una concurrència competitiva que es diu, no hi ha, és per ordre d'accés, eh? Fins que s'acabin els fons.
Estic convençuda que hi haurà bastant allau de gent que ho vulgui fer, eh?
Sí. Vull dir que ho estem notant al col·legi, moltes consultes, per això estem, per afavorir doncs, aquestes consultes, donar respostes i ajudar a la ciutadania que vulgui canviar els estatuts.
I nosaltres agraïts que estem de que ho feu vosaltres també des del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. Lourdes Ciuró, assessora jurídica de govern del Col·legi. Moltíssimes gràcies.
I fins la propera. Fins la propera, a disposar.
Gràcies, adéu, bona tarda.
Bon dia.
Oye, ¿tú eres de los que intentas ahorrar pero no lo consigues? ¿Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio? Te tiene contento, ¿eh? Así que, ¿sabes qué? Vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar Prosegura Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas, tecnología para proteger mejor.
La Fundació Pere Tarrés i la coordinadora estatal de plataformes socials salesianes alerten que encara queda molt per fer perquè infants i adolescents en situació de vulnerabilitat no acabin en centres residencials. Durant 3 anys, aquestes entitats han desenvolupat el projecte pilot Som Veu, finançat amb fons europeus i pel Ministeri de Drets Socials, que busca prevenir la institucionalització, és a dir, que els nens acabin sota la tutela de l'administració. Segons dades de gener, a Catalunya hi ha gairebé 8.800 menors sota algun tipus de protecció de tutela i més de la meitat, uns 5.200, estan institucionalitzats. El projecte identifica factors de risc que poden portar un menor a ser institucionalitzat, carència d'habilitats parentals, dificultats econòmiques, absentisme escolar, ús problemàtic de pantalles i, en casos més greus, maltractament o abusos. A partir d'això, ofereix acompanyament psicològic, suport socioeducatiu a la família, formació en habilitats parentals, reforç escolar, participació infantil, activitats d'oci i esport, habilitats socioemocionals i prevenció de violències. De tot això en parlem i ens ho explica el company Ricard Álvarez.
A casa de la Tània, el dia a dia va canviar radicalment fa 5 anys. El seu fill, el Quim, que ara en té 10, forma part d'aquest escut protector del projecte Som Veu al Poble Nou. Per a aquesta mare, que ha de compaginar la feina amb la criança, el centre no és només un lloc on el seu fill passa la tarda, sinó un espai de seguretat que evita que els nens acabin sols o al carrer.
Bueno, sí, és una forma de... Bueno, les, también, los,
lo educas tú en tu casa, pero es una forma de socializar, no estar en la calle, estar en un sitio, en un centro, y eso ayuda y aprende mucho.
Ajá.
Porque está con más niños.
Però més enllà de l'aprenentatge i la socialització, hi ha una realitat econòmica implacable que sovint és el detonant de la vulnerabilitat familiar. Sense el suport de la Fundació Pere Tarrés, l'accés a activitats bàsiques com el reforç escolar, les colònies o fins i tot la salut ocular seria una utopia per a moltes famílies que viuen al límit.
Hombre, primero que económicamente es inviable pagar un sitio o una canguro. Es inviable y quieras o no, tenemos muchas ayudas y te ayudan en todo. Todo lo que necesites. Es más, ahora hace poco hicieron una campaña para las gafas.
Sí.
De ver.
Sí.
Y fue gratuita para nosotros. Y mi hijo necesitaba gafas y fue automático. No tardaron ni un mes y ya tenía las gafas.
Una xarxa de suport que no només educa l'infant, sinó que sosté tota la família per evitar que el sistema s'hagi d'acabar fent càrrec de la tutela del menor. El testimoni de la Tània és la cara visible d'un èxit que té una base metodològica molt clara. Rafael Ruiz de Gauna, director adjunt de la Fundació Pere Tarrés, ha explicat avui al programa Herrera a COPE Catalunya i Andorra que l'objectiu de Som Veu és precisament arribar abans que la situació sigui irreversible. Es tracta d'oferir un acompanyament integral que doti les famílies de competències que potser no tenen per diverses mancances, des de la bretxa digital fins a la barrera idiomàtica.
Que han millorat, per exemple, un 20% en els resultats acadèmics, que també la relació entre els fills i pares ha millorat molt i estan molt més satisfets amb com es desenvolupen les relacions, les competències parentals, els conflictes, i com treballen també amb la comunitat i com han deixat d'estar més aïllats i es relacionen amb altres recursos, dispositius, entitats que hi ha al seu barri, al seu poble.
Tot i els bons resultats d'aquest projecte pilot finançat amb fons europeus, des de l'entitat llencen un advertiment seriós a l'administració. Actualment, el sistema sovint actua de manera reactiva, intervenint quan la destrucció ja és massa profunda, una inèrcia que només es pot trencar amb una aposta ferma per la prevenció i una dotació econòmica realment suficient per als centres oberts.
Nosaltres creiem que estan infradotats tant en l'abast, és a dir, arriba a poca població encara, com també amb el finançament que tenen, i són clarament insuficients per abordar aquest repte, que és prevenir aquesta institucionalització i que els infants tinguin les oportunitats que es mereixen.
Invertir en prevenció no és només una qüestió de benestar social, sinó l'única via efectiva per garantir que els vora 9.000 infants que avui estan sota protecció a Catalunya tinguin un futur amb les seves famílies.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
¿Y entonces por qué lo hace? Bueno, los analistas manejan tres hipótesis. La primera es la oficial, la que culpa a Irán de estar acelerando su programa de armamento nuclear a escondidas de los verificadores internacionales.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Antes de pensar en el mañana, sin tener en cuenta el ayer,
Yesa.
Antes de huir hacia adelante y de tirarte de cabeza a lo nuevo,
Yesa.
Antes de que te atropelle la tendencia y todo ese ruido de última hora. Antes de llegar a un progreso vacío, sin sentido. Antes incluso de pensar. A veces, piensa dos veces.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan, podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Manos arriba, Ben White.
22 robos. Más de $400,000 de pérdidas.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Necesito tres hombres más.
Russell Crowe.
Yo iré.
Christian Bale.
Tu padre llevó a Ben Wade a la estación.
El tren de las 3:10.
Cuando nadie quiso hacerlo.
El sábado a las 6:15 de la tarde, en 13.
Avui es commemora el Dia Mundial de la Eficiència Energètica, que vol conscienciar sobre l'ús racional de l'energia i la importància d'una transició cap a un model energètic més sostenible i renovable. Per parlar de tot plegat, ho farem amb el Guiu Gallart, que és el director de Barcelona Energia. És enginyer industrial especialitzat en termoenergia per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. Senyor Gallart, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin important és la conscienciació, no?, sobre aquest ús racional de l'energia, tot i que m'imagino que amb el temps hem anat aprenent, no?, una mica.
Sí, home, el tema d'eficiència energètica és molt important, sobretot per dos punts, no? El primer és perquè estem en una situació d'emergència climàtica i tot el que no consumim millora que no emitem emissions de CO2. El segon punt és que, bueno, penseu que en una llar mitjana espanyola tenim el que és consum d'electricitat i gas i calefacció pot ser des de 1.000 a 1.200 euros a l'any. Llavors, el que consumim menys i consumim millor ens va directament a la butxaca.
Comencem parlant de la potència, no? Perquè moltes vegades tenim contractada una potència que potser en molts casos és més baixa del que hauria de ser i en d'altres casos és quasi bé desorbitada, no? Per què no prenem nota? Per què no sabem exactament què és el que estem pagant per la potència i quina és la que necessitem realment? Per aquí ens estalviaríem bastants calés, oi?
Sí, bueno, sempre hem tingut més a l'hàbit de mirar el preu, no?, de mirar la tarifa i comparar preus i tot això, però com comentaves, el tema de la potència és actualment ja amb les dades que tenim, no?, amb la tecnologia de dades, amb els algoritmes, això ho podem optimitzar per pagar el mínim possible de forma automàtica mirant una mica els nostres perfils de consum. Nosaltres estudiant la gran majoria dels nostres clients estem veient que més d'un 54% no tenen optimitzada la potència. Penseu que si l'optimitzes més o menys et pots estalviar uns 46 euros a l'any.
I per fer això s'ha de fer un estudi de tot el que tenim a casa, dels electrodomèstics que fem servir?
No, ara actualment això, anteriorment sí que havíem de mirar una mica les potències que tenim a casa, com les utilitzem i tot això. Però actualment, amb el que et deia, tecnologia, dades i amb la intel·ligència artificial, nosaltres, per exemple, el que fem és un informe trimestral als nostres clients que en funció del seu perfil de consum i els hi donem la potència contractada òptima i així la poden regularitzar i estalviar-se diners directament.
Bueno, imagino que on hi ha sempre més consum domèstic és quan hi ha episodis de calor o fred intens, no? Una llar pot incrementar el seu consum entre un 20 i un 50%, no?
Sí, penseu que, a veure, el consum de clima a casa és el consum més important que tenim. Penseu que entre els mesos d'estiu o d'hivern podem arribar a tenir un consum superior a un 20 o un 50%, depèn com tenim la nostra llar, d'aïllada, respecte a la mitjana de l'any. Uh-huh. Llavors, el tema del clima és molt important. Penseu que cada grau que augmentem o disminuïm és un augment bueno, si l'augmentem a l'estiu o el disminuïm a l'hivern, és un 7% menys de consum.
Hem d'aprendre que, tot i que hem de posar la calefacció, si fa fred, no és per anar amb màniga curta, no?, com fa molta gent, o quan posem l'aire condicionat, que hi ha gent que va abrigada com si fos ple hivern, no? Per això no existeix ni la calefacció ni tampoc l'aire condicionat.
Sí, bueno, nosaltres sempre, a l'hora de mirar d'optimitzar i de ser més eficients energèticament, nosaltres és el primer consell que donem. Penseu que, com comentàvem, no?, el consum de clima, la climatització és el més important que tenim a casa, i el primer sempre que diem és aprofiteu les hores solars, no?, que entri el sol quan fa fred, que corri l'aire obrint finestres quan fa més calor, i després que això, no?, a nivell de termostat, doncs a l'hivern el deixem, si estem entre 20 a 21 graus ja és temperatura de confort, i a l'estiu entre 24 a 25 graus. I a part, doncs això, que a l'hivern, molts casos sempre tenim l'hàbit d'estar molt còmodes a casa, no?, i no costa res, doncs, abrigar-se una mica i mirar de consumir menys perquè també mirar d'estalviar de la factura de la llum i gas, no?
Fer servir bombes de calor ens farà estalviar més respecte, per exemple, a les estufes elèctriques, les tradicionals?
Sí, bueno, ara el que són les bombes de calor, vale, i l'aerotèrmia són els sistemes de fer calor i fred més eficients actualment. Penseu que divideixen entre 3 el consum que hem de tenir en un sistema com els que comentaves tradicional, no? I actualment ja són sistemes que poden ser una inversió més important al principi, però que amb aquests estalvis a nivell energètic s'amortitza molt ràpid.
Uh-huh. A l'hora d'anar a comprar electrodomèstics, malauradament sempre mirem la butxaca, no? I a vegades agafem aquells que no porten l'etiqueta energètica A o superior, però a la llarga, si comprem aquest electrodomèstic, ens sortirà més econòmic, no? Perquè ens estalviarem força durant la vida útil de l'electrodomèstic, no?
Sí, una mica en línia del que comentàvem amb la bomba de calor. És a dir, pot ser una inversió més important al principi, que ens costi més diners, però penseu que sistemes així poden estalviar de més d'un 20% de consum. Llavors, això en 3-4 anys ens pot sortir més econòmic a nivell d'amortització de l'inversió inicial que hem fet.
Uh-huh. Si parlem de la rentadora, amb temperatura baixa és millor? Es consumeix menys?
Sí, clarament. Penseu que clar, si tenim temperatures altes, de 40-60 graus, el consum que tenim és en resistències tèrmiques, que això consumeix menys. En canvi, si féssim el mateix amb aigua freda, només tenim el que és el gasto de la bomba del moviment de la rentadora. També amb el tema dels electrodomèstics és molt, molt important, a part de consumir, intentar ser eficient i consumir menys, consumint hores més econòmiques. Ara actualment a Espanya, que ja tenim molta instal·lació de fotovoltaica, les hores solars, no? Entre les 10 i les 6 de la tarda és el millor moment per programar els electrodomèstics, que siguin rentadores o rentaplats, perquè són hores amb energia molt més barata. I després d'això, també en hores solars, però sobretot al cap de setmana. Ho dic perquè ara actualment ja és molt fàcil programar tot, si hem de posar rentadora, rentaplats, a les hores més econòmiques.
I tant. Si entrem a la cuina, apostes per microones i cuines d'inducció per estalviar fins a un 20 o un 60%?
No, nosaltres, a veure, tot el que és la vitrocerâmica o la inducció té consums, tenir consums més alts. El que passa són sistemes que calenten més ràpid, però no vol dir que siguin més eficients energèticament. Però nosaltres sí que pel tema de la cuina, sí que, sobretot amb el forn i tot això, el que recomanem és que és un hàbit que no tenim gaire, que és el tema d'aprofitar el calor residual. És a dir, molts cops quan ja tens el menjar, imagina que ara faig un arròs bullit, doncs que hi ha el punt quasi, quan ja el tinc quasi fet, doncs el puc deixar sense foc, que s'acabi de fer, igual amb molts plats que fem al forn, no? I això és el que recomanem, sobretot per consumir menys.
O aprofitar el forn per fer dos plats, no? El primer i el postre, no?
Correcte, aprofitar, exacte, que tenim, no? Podem tenir diversos pisos allà, fins i tot tres, no? I aprofitar al màxim el calor que estem utilitzant en aquell moment.
Hi ha coses tan senzilles, Guiu, com per exemple el fet de mantenir tancat el frigorífic i el congelador per regular bé la temperatura, i hi ha gent que encara no acaba de tancar-ho bé i fins i tot introdueixen aliments calents, no? I això és una brutalitat, perquè clar, aquí se'n va per la porta una quantitat d'aire i de calés impressionants.
Sí, a veure, el que és el tema dels electrodomèstics, bueno, sobretot el frigorífic, tenir-lo bé i el que has dit, posar coses que estiguin calor, a part que gastes més energia, també és una... estresses molt aquell electrodomèstic, no? En aquell moment doncs, ha de posar molta potència per refredar més ràpid i augmentar també la bomba que té aquell electrodomèstic, no? Llavors, uh-huh. És una manera també que podem fer malbé a l'electrodomèstic que estem utilitzant per fer fred.
Que important, i sempre ho diem, també aplicar mesures d'aïllament, no? Protecció solar, tendals, doble vidre, colors clars, que amb això podem estalviar fins a un 30% d'estalvi en refrigeració, eh? Per molt que posis la calefacció a l'aire condicionat, si no tens tot allò ben tancat, també se'n va per sota la porta.
Sí, nosaltres, tal com hem comentat, el tema clima és el gasto energètic més important que tenim, ¿vale? Tant en calefacció a l'hivern com en fred a l'estiu, no? Llavors, el poder ja és el més important. Primer, si no podem fer inversions, el que comentàvem, de dir, bueno, doncs a l'estiu intento tancar més persianes, posar els tendalls que comentaves, no?, perquè no ens arribi el sol, I a l'hivern també, quan ja comença a fer fred, quan arribem ja a casa, doncs intentar també baixar persianes i allà al màxim. Però realment, després, si podem fer inversió, doncs invertir en finestres que tinguin doble aïllament i cap a, no?, i en càmera d'aire, i invertir també en amortització, bueno, en aïllament a les parets i tot això, ens pot fer estalviar al màxim, perquè és el que diem, el gasto màxim que tenim a la factura de la llar és climatització.
Exactament. I allò que fem sempre, no?, de deixar els carregadors enxufats, deixar la tele en mètode stand-by, ens podem estalviar més d'un 10% si desconnectem carregadors i aquests equips que deixem en stand-by, Iu?
Bueno, nosaltres el càlcul que tenim dels nostres clients, que és una dada bastant important, amb els informes d'eficiència que et deia que fem trimestralment, nosaltres veiem pel perfil de consum a l'estand-by que tenen la majoria de clients. Nosaltres de l'estudi veiem un 8%. És a dir, penseu que un 8% de tota la factura de consum que tenim anual, això és perquè tinc, el típic és tenir sobretot el mòdem encès i la tele, no? Mm. Llavors, bueno, reduint això, doncs podríem estalviar més de 70 euros a l'any. És algo molt fàcil de fer per ja començar a reduir la factura.
I tant que sí. A més, fent amb aquestes recomanacions pràctiques i aquestes mesures d'eficiència energètica, ens estavellarem, perquè la qüestió és estar confortable, però està bé que després del banc o la nostra butxaca no tinguem un forat que sí que refreda allò, eh? Allò sí que fa mal. T'agraeixo molt, Guiu Gallar, enginyer industrial i especialitzat en termoenergia per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona i director de Barcelona Energia, que hagis estat amb nosaltres avui commemorant el Dia Mundial de la Eficiència Energètica. Gràcies, Guiu. Bona tarda.
Bona tarda. Gràcies a vosaltres.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tots els dies.
Momentos.
Momentos.
De tota una vida.
Quiero que sepas que, aunque no me creas, te amo además.
Que eres el único amor que ha existido en mi vida.
Y pase lo que pase, aquí me tendrás.
Momentos. Te quiero mucho y te mando un beso.
Yo tengo 33 años. ¿Yo voy a llegar a vivir 150 años?
¿Te lo vas a perder?
Muy probablemente sí. Yo te diría que dentro de 50 años podrás ver perfectamente a personas de 100 años y no les podrás diferenciar de una persona de 35 o de 40.
No me lo puedo creer.
Sin lugar a dudas.
¡Wow!
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recomanat que tots els centres esportius municipals tingui vestidors mixtos. La Defensoria ha demanat a l'Institut de Barcelona Esports que flexibilitzi aquest criteri d'edat de 7 anys com a requisit obligatori per l'ús sense acompanyament adult dels vestidors d'aquests equipaments. Avui en parlem de tot plegat amb el síndic de Barcelona, el senyor David Bondia. Què tal, David? Bona tarda.
Bona tarda.
Això arriba, crec, a través d'una, o té el seu origen, tot plegat de la desconformitat d'una ciutadana, no?, que va anar a vosaltres i es va queixar sota un criteri, no?
Sí, això és una mare monoparental, però ho podem extendre a qualsevol família, que el que considerava que, clar, si als 7 anys es fixa aquest criteri de no poder entrar als vestidors, els adults acompanyant nen o nena, això genera una desprotecció, cap a la infància, també des de la perspectiva de gènere, i també genera una desprotecció cap a ella, perquè no podrà accedir en el vestidor d'acompanyar-lo. Uh-huh. Què diu l'Institut Barcelona Esports? Diu, clar, és que l'edat de 7 anys és una edat de maduresa. Nosaltres creiem que no. Considerem que no, que s'hauria de flexibilitzar aquest requisit. També posem en valor que el que està fent l'Institut Barcelona Esports és crear vestidors mixtes, perquè es puguin utilitzar per famílies i puguin acompanyar més enllà dels 7 anys. El que passa és que dels 41 centres esportius municipals que hi ha a Barcelona, no tots tenen, només hi ha 12 que tenen aquests vestidors mixtes. Altres utilitzen altre tipus de vestidors adaptats i alguns que no tenen cap possibilitat de poder cobrir aquestes mancances. I, per tant, nosaltres recomanem, tot posant en valor el que està fent l'Institut Barcelona Esports, recomanem que creï tots els vestidors mixtes, a tots els centres esportius municipals i que flexibilitzi la regla dels 7 anys.
Perquè els llocs, els centres esportius que no tenen aquesta, bueno, aquest vestidor familiar, puguem dir, és també per falta d'infraestructura, que no hi ha espai? O...
Sí, sí, és per falta d'infraestructura i per això s'utilitzen a vegades vestidors per nens i nenes amb discapacitat o persones amb discapacitat, s'utilitzen perquè es puguin acompanyar, però que la idea és que s'haurien d'invertir recursos per millorar les instal·lacions i sobretot per garantir els drets de la infància. Considerem que és molt dur acompanyar a un nen o nena de 7 anys fins a la porta del vestidor i a partir d'allí a l'adult haver-se de quedar fora quan són nens i nenes perfectament vulnerables.
Efectivament. Ja havien rebut prèviament els de l'Institut Barcelona Esport alguna que altra queixa, no?
Sí, sí, això ens ho diuen l'Institut Barcelona Esport, que havien rebut directament la queixa i després l'hem rebut a nosaltres. Nosaltres som institució de segona instància, que el que vol dir que és que primer s'han de queixar davant de l'Ajuntament, l'Institut Barcelona Esport es va encaixar, no ha pogut arreglar aquest problema en concret i per això aquesta usuària ens ha presentat a nosaltres la queixa. Nosaltres ens pronunciem sobre aquesta situació en concret, però també ja de forma genèrica sobre els 41 centres esportius municipals a la ciutat de Barcelona.
Doncs, mira, està molt bé també recordar, David, que vosaltres també ens podeu ajudar, no? Perquè aquesta queixa que ha anat directament al Sindicat d'Agressors de Barcelona ha servit perquè això també es conegui, perquè possiblement molta gent també tenia aquests dubtes o aquesta sensació de que no tenien aquests vestidors i ha dit, escolta, mira, doncs jo també, no? Imagino que si fem més força, no? Més gent s'afigeixi, millor.
Nosaltres posem molt en valor la queixa. Una persona que es queixa és perquè vol canviar una situació, no només per ella, sinó per al conjunt de la ciutadania. Estem molt acostumats a queixar-nos a bars o al carrer. Bueno, tenim institucions com la nostra en què una queixa es tramita, es demana informació a l'Ajuntament de Barcelona i s'acaba resolent. I no només resolem, que són una recomanació, sinó que fem seguiment. Nosaltres ara li hem traslladat aquesta recomanació a l'Institut Barcelona Esports i estem esperant la resposta de l'Institut i, segons que ens digui, ens pronunciarem. Si ens diu que sí que ho farà, demanarem en quant temps ho farà i com ho pensa implementar.
El que està clar és que és obvi que es necessiten aquests vestidors mixtos i que és forçar l'accés sense adults de nens de 7 anys vulnera els drets dels infants i perjudica les famílies, en aquest cas, monoparentals. Així que ens hem pogut fer resó i t'agraeixo moltíssim, David, bon dia, síndic de Barcelona, que hagis estat amb nosaltres, i en continuarem parlant i aviam com queda tot plegat, si finalment s'assoleix aquesta fita, no?, de poder tenir aquests vestidors.
Sí, vosaltres hi penseu que en el 80% de les nostres recomanacions les acaba seguint l'Ajuntament de Barcelona. Són recomanacions no vinculants, però sí que les acaba seguint. Per tant, ja quan tinguem la resposta i veiem si ho implementa, en farem res als mitjans de comunicació, també.
Estarem pendents, David, com sempre. Moltes gràcies. Bona tarda, senyor, bon dia. Que vagi bé. Adéu-siau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
El mundo está cambiando.
Las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Estados Unidos no descarta enviar tropas sobre el terreno a Irán. Los precios del gas se disparan casi un 50% en Europa. Macron afirma que no dudará en usar el arma nuclear para proteger los intereses europeos.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La tarda, 50 minuts, i com us estem explicant avui, s'ha normalitzat la compra de productes falsificats. Ja no és motiu de vergonya, sinó que podem dir d'orgull, sobretot entre la població més jove. Més de la meitat dels joves d'entre 15 i 24 anys reconeix que ha comprat almenys un producte fals a través d'alguna pàgina d'internet, i el 37% ho va fer de forma deliberada, és a dir, no se n'amaguen, sinó que ho expliquen obertament. A la generació Z ja no li importa confessar que han aconseguit trobar la rèplica d'una samarreta o d'unes bambes a un preu molt reduït a internet. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, s'ha normalitzat la compra de falsificacions, i aquí, doncs, part de la culpa la tenen les xarxes socials. La figura dels influencers, el TikTok, aplicacions molt populars, han anat construint un relat en el que aconseguir la millor rèplica al millor preu, doncs, és un motiu per presumir, fins i tot de guanyar prestigi. És una activitat il·legal, això és conegut, també ho saben els qui consumeixen falsificacions, però en canvi la percepció d'aquesta pràctica ha canviat radicalment. Per què? Doncs ho podem resumir en que per als joves el consum d'articles falsos s'ha convertit en una espècie de joc. Quan ets jove és molt important la pertinença a un grup, i al final doncs acabes fent el que fa tothom, és el contagi social. L'Ana Isabel Jiménez és professora de la Universitat Oberta de Catalunya.
Sí que la marca fa estatus, i aleshores, clar, a tothom l'agrada, i més quan estan en aquestes edats, que són gent jove, adolescents, és allò de que l'afectació social és molt, molt important. Llavors és, o sóc el que destaco o el que no destaco, però tampoc, doncs, no, sí, el que no destaco i estic dins del grup, que el problema és que afecta, no, ningú no diu res, o destaco, però en positiu. Ningú vol ser el raro, el... I moltes vegades el vestir determinades marques, el fer servir determinats productes, doncs indica quina classe social o a quin grup pertany, vale?
Com estem explicant, abans comprar una falsificació es feia d'amagat, i ara la gràcia és ensenyar-ho i presumir, fer ostentació. Abans comprar un producte fals era un símptoma de tenir pocs recursos, però ara és tot el contrari. Hi ha qui considera que comprar fals és comprar intel·ligent.
Compro productes que són falsificats, però d'alguna manera, i encara que sigui de forma indirecta, estic ajudant a algunes economies de països en vies de desenvolupament a progressar. És a dir, les petites empreses que creen o que fabriquen aquests productes, doncs estan ubicades habitualment en països, diguem-ne, no diguem del tercer món, però en països en vies de desenvolupament. És a dir, jo tinc el benefici, vaja, una marca europea, nord-americana o d'on sigui, doncs que vagi com a mínim a una plataforma xinesa, a una plataforma d'on sigui, on el productor està igual allà o està en altre país. O sigui, d'alguna manera estic ajudant a aquest desenvolupament.
El factor del contagi social estem veient que és molt important. Molts joves volen imitar els seus ídols, volen vestir de la mateixa manera, però no es poden permetre els preus de les grans marques. I aquí és quan comença el fenomen de buscar rèpliques barates en diferents aplicacions que s'han fet molt populars. Hem parlat amb un jove que consumeix aquest tipus de productes.
Exacte, es diu Pau, compra habitualment roba falsificada i no té cap problema en admetre que ho fa, no se n'amaga. I fins i tot diu que s'ha de ser molt, molt expert per trobar la diferència.
Des de que vaig començar a vestir-me al meu gust i tal, sempre m'han agradat les marques, però clar, sento que estic pagant la marca i no estic pagant la qualitat de la roba, o simplement una roba que és igual però amb un distintiu que és aquesta marca m'està fent pagar uns preus exagerats. Llavors, quan vaig descobrir que podia tenir aquesta roba molt més barata inclús que la roba que tenen al Zara o a l'H&M, doncs per mi va ser un descobriment, i a partir d'aquí doncs no he parat.
El Pau reconeix que quan algú li pregunta, sent una espècie d'orgull explicant que pel preu, per exemple, d'un jersei original, s'ha pogut comprar 10 peces de roba pràcticament idèntiques. Però és veritat, com ens ha explicat el Pau, que aquesta pràctica també comporta riscos.
L'única por que tenim fent això és que, clar, això ve amb vaixell des de Xina normalment o amb avió, llavors això passa per un control de duanes. I hi ha la possibilitat de que si has declarat malament el paquet, doncs es quedi a duanes i, per tant, hagis de pagar el que ells vulguin perquè te'l puguis emportar.
Espanya, recordem que és el segon país de la Unió Europea que més falsificacions compra, amb un impacte anual de gairebé 6.000 milions d'euros i 44.000 llocs de treballs directes destruïts.
Són dades d'Andema, l'associació en defensa de la marca. El seu director, Gerard Guiu, demana que no es banalitzi aquesta pràctica.
Banalizando, comprando un simple bolsito, una crema de cosmético o cualquier otra falsificación, lo que estás haciendo es, se deja de pagar unos impuestos, se pueden ir para sanidad, para educación, y luego, segunda, estás alimentando a mafias criminales organizadas, explotando laboralmente a una gente que está en la calle.
Precisament, Andema ha llançat una campanya de sensibilització dirigida a joves d'entre 15 i 24 anys perquè siguin conscients del veritable impacte que tenen aquestes falsificacions, que en alguns casos pot afectar fins i tot negativament a la salut. Per exemple, un perfum, si no és autèntic, pot causar danys a la pell.
Yolanda Bernal, moltes gràcies. Fins demà.
Fins demà. Que vagi bé.
I arriba la informació esportiva amb Joan Batllori. Bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda.
Joan Laporta i Víctor Font són els dos candidats a la presidència del Barça, oi?
Són els dos que han passat efectivament al tall de les signatures vàlides. No passa el tall Marc Síria, que s'ha quedat a 90 del tall amb un 21% de signatures no vàlides. Marc Síria acaba de donar explicacions aquesta tarda. Anem a la seva seu. Està allà el Víctor Navarro. Víctor, endavant, bona tarda.
Bona tarda, Montse i Joan, des de la seu Moviment 42, que està als Jardins Bacardí, al costat del Camp Nou. Marc Síria acaba d'explicar que reclamarà la Federació Catalana de Futbol directament, no vol impugnar les eleccions i parar tot el procés electoral. Està molt molest perquè fins avui a les 5 de la tarda no ha sabut el per què. No li han detallat per què li han invalidat 598 firmes. Destaquem que, del que l'informa el club, 125 són per la falta de la manca de la fotocòpia del DNI i 142 per la manca del nombre de soci, que no estava bé, el número de soci corresponent. Aquest és Marc Síria, anunciant que no impugna.
Hay diferentes posibilidades. Una es la impugnación del proceso. Hemos decidido que esta vía, pues quizá era una vía que ponía en riesgo de algún modo un proceso democrático como unas elecciones. Entonces hemos decidido que esa vía no iba a ser la que nosotros íbamos a emprender, pero sí defender a 600 socios que claramente han firmado, han querido dar el apoyo a una precandidatura en la que, si no se hubieran invalidado estas firmas, hoy estaríamos hablando de campaña electoral, y por tanto vamos a defender por el Barça, yo creo que por la democracia del Barça, defendiendo la voz de estos 594 socios y socias del Barça.
Un Marc Síria que no ha parlat de pactes amb Víctor Font ara i diu que sí, que el votarà perquè vol un canvi, i el canvi, diu, ve donat de Víctor Font.
Gràcies, Víctor. Anem ara amb la reacció dels dos candidats. Víctor Font, ja com a candidat, toca triar entre el Barça del passat i el del futur.
Esto no es un cara a cara, esto no es una elección entre dos personas, esto no es un Laporta versus Font. Esto, repito, esto es un debate que incumbe a los 145.000 socios, a todo el club y especialmente a los 114.000 que tienen derecho a voto. Y repito, aquí de lo que se trata es de contarnos y saber cuánta gente quiere el Barça del pasado, cuánta gente quiere el Barça del futuro. Y yo creo que a la pregunta de por qué hay partido, yo creo que la única encuesta real son cuántos socios han firmado por el cambio versus cuántos socios quieren, ya les va bien la situación actual, y es la primera vez que nos contamos y ha habido una mayoría que quiere el cambio. Ahora hay que refrendarlo en las urnas.
I també podem escoltar Joan Laporta, que acaba de parlar ja com a candidat també des d'Igualada.
La nostra proposta és una proposta, ja et dic, de continuïtat, és molt clara. Nosaltres estem parlant de fets. Els altres, paraules, perquè no poden mostrar el que han fet, perquè no han fet res. Sí, posar pals a les rodes, sí. I negar evidències, també. I dir coses que no són certes, també.
I canviem de tema, parlem de l'Espanyol, perquè avui hem escoltat a Carlos Romero. Què diu? Vol guanyar, no?
Home, clar, l'Espanyol ha de rebre dilluns a l'Oviedo, és el CUE de primera, hauria d'arribar sí o sí la primera victòria del 2026. Romero diu que s'ha de guanyar com sigui.
Creo que el equipo en algunos partidos pues se nos ha escapado en el tramo final, en Mestalla, contra el Celta también en el último minuto, contra el Elche también el penalti al final del partido, y creo que son partidos que si consigues cerrar pues cuenta los puntos y mirarías dónde estás en clasificación y bueno, creo que el equipo pues tiene que conseguir la victoria como sea y a partir de ahí olvidarse de lo que ha pasado, de no conseguir victorias y empezar a sumar de tres.
Acabo amb un parell de punts. Al marge del futbol, en bàsquet juga el Barça partit d'Eurolliga a partir de 8:45. Visita la pista de l'Olimpia Milano. I també tenim cita amb la Champions d'handbol, partidàs Magdeburg-Barça. En joc la primera plaça del grup entre els dos equips, han guanyat les 5 darreres Champions.
Joan Batllori, moltes gràcies.
A tu, Montse.
Que vagi molt bé, company d'esports. I nosaltres fins aquí hem arribat a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez. I ara et deixo amb la linterna d'Àngel Expósito, que de ben segur té moltes coses a explicar-nos. Fins demà, bona tarda.